Gemma Ruiz, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com prova l'estiu?
Molt bé, estupendament.
Sí? Tot bé?
Tot
en ordre.
Bé.
Et veig molt morena.
Llegint.
Et veig molt morena.
Sí, clar, és que la platja... Sol i llibre.
Sol i llibre.
Sol i llibre.
Molta literatura aquest estiu, ho vam presentar la setmana passada, literatura i dones, és la temàtica que ens parla aquest estiu la Gemma Ruiz del Suplement. Avui, un tema ja concret sobre obres concretes, que és la intimitat.
Sí, la intimitat, eh? Que ja ho dic així una mica com foteta, perquè normalment l'equació és, novel·la sobre la intimitat o que explora la intimitat escrita per una dona, no interessa. És un món petit, un món tancat, perquè inicialment i tradicionalment han estat les dones les que l'han descrita, perquè estaven tancades en aquell món. Però què no és? Quan diuen cada persona és un món, doncs el món són les persones, no? És el pinyol, és la família, diuen que és el nucli que pots extrapolar tot l'univers. Mm. Per tant, el mèrit de descriure la intimitat, ja diu l'Alice Munro, gran escriptora Premi Nobel, la vida de la gent és suficientment interessant si tu aconsegueixes captar-la tal com és, monòtona, senzilla, increïble, insondable. Clar, si tu ho aconsegueixes, Alice Munro ho va aconseguir i per això és genial. Per tant, la intimitat no només pot ser genial literàriament, sinó que és imprescindible per veure l'altra cara, allò, l'altra versió dels fets. Hi ha Willa Carter, escriptora nord-americana, que si bé el relat oficial ens ha arribat de la conquesta de l'Oest, que només hi ha homes, els que piquen pedra per trobar hort o els cowboys, doncs no, també hi havia dones, també van fer la conquesta de l'Oest americà les dones, i Willa Carter ho expressa. O Vivian Gornick, que és l'altra cara del Nova York. Nova York sempre se'ns ha explicat la ciutat des del punt de vista o des dels ulls masculins. Doncs Vivian Gornick expressa que hi havia el Bronx a dintre les cases, les dones que estaven condemnades a fer vida domèstica, totes les seves aspiracions, les seves frustracions. Per tant, l'altra cara dels fets és necessària.
Mirem casos pràctics, concretarem el tema de la intimitat amb dues escriptores i un escriptor, amb situacions i trajectòries ben diferents. Comencem amb Natalia Ginzburg, ja vas apuntar la setmana passada als oients que la llegissin aquesta setmana, si tenien temps. Una escriptora que està de moda.
Sí, clar, gràcies a que el 2016 es va celebrar el centenari del seu naixement, s'ha reeditat i alguns que no l'havíem llegit mai hem tingut oportunitat de repescar-la. Activista política a la resistència antifeixista italiana, cofundadora de l'editorial Einaudi, amb Pavese, amb Calvino, per tant, una escriptora d'alt rang, una intel·lectual que, a més, amb una prosa molt seca, que va molt al gra, dissecciona tot un món, tot un país i tot un univers, no?, explicant aquelles petites coses. I a vegades em diuen, oi, la Ginzburg, quina petita joia. Petita joia també traiem-ho ja del vocabulari, saps? Vull dir, no, gran tresor és la Ginzburg. No comencem amb petiteses. I amb ella descobrim que la història de la literatura necessita aquesta part de la intimitat per definir-nos, per definir el món. Amb un minimalisme explica la vida.
Doncs escoltem aquest fragment interpretat per la Mercè Folch.
Als 25 ja en feia 3 que m'havia casat i ja tenia 2 fills. Però ma mare em manava i jo obeïa. Li trucava 10 cops al dia i li preguntava com m'havia de vestir i què havia de cuinar. I ella, amb la seva veu gruixuda, m'ho responia tot, punt per punt. Em vaig casar amb el Piero perquè a ella li agradava. El trobava bon home, seriós, tranquil, treballador. Em vaig casar amb el Piero perquè era treballador. Tot el que a ella li agradava se'm tenia d'un color agradable. Després d'haver-me casat amb el Piero, vaig comprovar que hi estava bé, prou bé, però em vaig adonar que m'hi havia casat només per obeir la meva mare.
Potent, però sembla literatura universal, no?
No, ho és. Una traducció meravellosa de la Meritxell Corella Jorba, La ciutat i la casa, que el fragment pertanyia a aquest llibre, fa que t'acabis estimant aquests personatges, a Lucrezia i el Giuseppe, i que expliquen molt un país, un estat d'ànim, no?, una vida. I, per tant, Natalia Ginzburg, imprescindible.
Els homes no parlen d'intimitat?
N'han parlat menys tradicionalment, però resulta que quan ara en parlen, caram, tu, és un exitàs, és una bomba.
Doncs va, escoltem el Carles Debò, en aquest cas, interpretant...
Interpretant un fragment del llibre Un home enamorat, de Karl Ove Knausgård, que pertany a la monumental obra La meva lluita. Ja veureu de què va.
Jo, que no tenia cap afecte especial per la guarderia on anava la Vània, que només volia que em cuidessin la Vània per poder treballar tranquil unes quantes hores al dia sense saber què feia o com estava. De sobte, havia de passar una setmana treballant allà i participar en tot el que passava. Era l'única condició que havia posat abans de fer-me càrrec de la Vània durant tot el dia, que tindria una hora per mi sol cada tarda. I tot i que a la Linda no li semblava just, perquè ella mai no havia tingut una hora així, hi va estar d'acord. El motiu pel qual no havia tingut una hora per ella sola, suposava jo, era que no se li havia acudit. I el motiu pel qual no se li havia acudit, suposava jo també, era que preferia estar amb nosaltres a estar sola.
Clar, això és un home que està cansat de cuidar la filla, no?, i que necessita temps per treballar ell, i decideix escriure-ho.
Sí, que dius, bueno, és una cosa molt raonable, no? Però bé...
I si ho escrigués una dona, la pregunta
clar,
és què passaria?
És que amb ell l'han aplaudit, és un rockstar, és a dir, no només per aquesta temàtica, perquè en el primer llibre explicava la relació amb el pare i en els altres tracta altres temàtiques, però en aquest, ostres, quin tio més valent ha explicat això, que és un tema tabú. Què passa si ho fan les dones? Doncs que
es... Ha explicat que tenir fills és molt cansat, com va dir Samantha Villar en el seu moment, i se li van tirar al damunt.
Val, doncs Sarah Fisher, a Alemanya, amb Regretting Motherhood, que és com penedint-se de la maternitat, va causar una sensació, diguéssim, no tan positiva com Nausgaard, al contrari, perquè va dir, a veure, atenció, jo us explico la meva experiència de ser escriptora, de ser creadora i tenir fills. Per les que encara no els hagueu tingut, penseu-vos-ho, repenseu-vos-ho. I dir això encara és tabú. Hi ha una sociòloga israeliana, la Orna Donat, que també ho va recollir a Madres Arrepentides, en aquest cas és un assaig amb entrevistes a 23 dones que exploren el mateix sentiment que Nausgaard, però això sí, com que és un tema molt tabú, o és un tema tabú absolut que ho digui una mare, clar, no té la mateixa recepció, per tant aquí les etiquetes també marquen.
Vinga, va, i passem a la tercera escriptora del matí, avui la nord-americana Lucia Berlin, que també explica en aquest cas la seva intimitat.
Sí.
Aquesta, què va passar? La van linxar?
No, però la van ignorar. És a dir, va morir el 2004, als 68 anys, sense ni ensumar l'èxit que tindria a Bo i Morta, és a dir, al cap de 10 anys de morta, no? Lucia Berlin és una autora que ara la indústria editorial nord-americana, així tan eufemística ella, és el secret millor guardat. No, és la negligència més greu, perquè va arribar a poquíssims lectors, 2.000, que en el món anglosaxó és ridícul, perquè la van editar a editorials molt petites. Ella tenia també 4 fills, que va haver de pujar sola, per tant, tenia el mateix problema que el Nausgaard, però a més, havent de canviar de feina constantment en una consulta de dentista, a urgències, dona de fer feines, per això el llibre es diu Manual per dones de fer feines, és a dir, amb totes aquestes vicissituds, no només no es queixa en aquest llibre...
I aquest anonimat, per què se la va mantenir tant en l'anonimat durant
tant
temps?
No, perquè tampoc vivia a Nova York, per tant estava fora dels cercles literaris, havia de canviar d'estat i de casa molt sovint, tenia 4 fills, per tant aquí es veu que amb totes aquestes càrregues no pots estar per promocionar la teva obra, no? I per tant arribes a les editorials petites que arribes, no va poder dedicar-se amb cos i ànima.
I qui la posa en valor, finalment?
Doncs els lectors, al final, quan ens n'adonem tots que és enlluernadora i que no només té una vida molt difícil, perquè a més també explica a la seva intimitat fins al punt d'explicar que és alcohòlica. Per cert, la premsa, que ja la tractarem en un altre programa, aquí ha fet molta sang d'això, no? I clar...
De l'alcoholisme
de Lucia Berlin. I també podríem parlar del de Hemingway, de Truman Capote, de Faulkner, de Scott Fitzgerald, de Tennessee Williams, de Poe, de Dostoyevsky... Gairebé tots els Nobels americans...
Algun de català també.
Eren alcohòlics,
no?
També, però és igual, ja els direm en un altre moment.
No ho direm a l'antena
però
de Catalunya Ràdio.
Que el tractament diferent, no? A qualsevol reportatge, Lucia Berlin, que era alcohòlica, que dius, vale, sí, ho era, però no és el tema principal. El tema principal és que té una prosa enlluernadora, una qualitat humana impressionant i que, malgrat tot, malgrat els 4 fills, malgrat les 1.001 feines i no gaire agradables, doncs fa un cana, una intimitat oberta al món, sense les queixes del Nausgaard.
Doncs l'escoltem, Lucia Berlin.
A la majoria de dones de fer feines més veteranes els costa acceptar-me. A mi també em costa trobar feina en aquest ram, perquè tinc estudis, però a fe que ara no puc trobar altres feines. D'un temps ençà em dedico a netejar cases on algú s'acaba de morir. Les netejo i ajudo a ordenar-hi les coses perquè se les emportin o perquè les donin a beneficència. Són feines que desanimen. O bé tots els familiars ho volen tot i es barallen pels objectes més insignificants, uns tirants vells i tronats o un tassó, o bé no n'hi ha cap que vulgui res relacionat amb la casa i em limito a embalar-ho tot. La part negativa en tots dos casos és el poc temps que trigues. Reflexioneu-hi. Si us moríssiu, em podria desempallegar de tots els vostres efectes personals? En dues hores, encara no.
Una intimitat crua, en aquest
crua,
cas.
Però que sempre té algun... Sempre
punt irònic, també, no?
Té un punt irònic, té un punt humorístic. Sempre et gira la situació d'una manera sensacional. A veure, triar fragments perquè us feu la idea de com és el llibre és molt difícil, però aquí espero, i espero molt, molt convençudament, que veieu la magnitud de Lucia Berlín en tot el llibre, que és Manual per a dones de fer feines.
Avui la intimitat amb la Gemma Ruiz de la literatura en el món de la dona, en aquest cas. La setmana que ve, un tema encara més cru, perquè crec que prepares una secció dedicada a la violència i a la literatura.
Sí, perquè també és una llufa que ens han penjat. Quan no escrivim violent perquè som sentimentaloides, i quan les dones escriuen violent, com per què escriuen violent? Quin escàndol.
Gràcies, Gemma. Retrobem diumenge que ve a partir de les 10.
Va, hi seré.
Molt bé, fins ara.